Sant Vicenç al dia.
Una exposició i una xerrada a la biblioteca serviran demà per commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer a Sant Vicenç dels Horts. Un any més, el 21 de setembre, tornarà a reivindicar la importància de la recerca i a fer visibles les necessitats de les persones amb Alzheimer i el seu entorn familiar i cuidador. En parlarem en els pròxims minuts amb l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat i amb treballadores socials de l'Ajuntament i d'Atenció Primària de Sant Vicenç. Ara avancem altres notícies en titulars amb Sara Cabrera. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts condemna l'assassinat masclista del nen de 2 anys que va aparèixer mort en un hotel de Barcelona el 24 d'agost.
La investigació es va tancar la setmana passada quan es va trobar el cadàver del pare, que es va suïcidar després de matar el seu fill.
La capella obre les inscripcions pels cursos de tardor.
L'Espai Jove recupera la presencialitat a totes les activitats i espais. A més, algunes classes es podran seguir de manera telemàtica des de casa.
El Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, continua en prealerta. El major risc de pluges intenses s'espera per aquesta tarda o pel vespre. Més detalls de la previsió del temps amb Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia. Avui ens hem despertat amb una temperatura suau, també amb la presència d'alguns núvols, i s'espera que avui la més alta temperatura màxima pugui arribar entre els 23 i 24 graus. Però també destacarem que durant el dia s'aniran formant i produint núvols baixos que deixaran el cel més ennuvolat i fins i tot la possibilitat d'algun ruixat ja durant el matí, i també de cara a la segona meitat de la jornada, des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís al respecte d'aquesta intensitat d'aquests ruixats, i que a més la part més intensa on puguin caure aquests ruixats serà cap al nord de la zona entre el Vallès Oriental, el Moianès, o també cap a la zona del Maresme. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Eva García. És dilluns 20 de setembre. Ara posem Sant Vicenç al dia. Demà, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer. L'Organització Mundial de la Salut xifra els diagnòstics d'aquesta malaltia neurodegenerativa en gairebé 10 milions de casos cada any. A Catalunya hi ha 86.000 persones diagnosticades d'Alzheimer. Amb la pandèmia, bona part dels problemes socials i mancances al voltant de l'atenció de les persones amb Alzheimer s'han agreujat, sobretot la solitud de les persones cuidadores, sovint familiars que conviuen amb qui pateix la malaltia. Per visibilitzar tot el que comporta tenir cura d'una persona amb Alzheimer i per consciència sobre la necessitat de la recerca i la prevenció, l'Ajuntament i l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat han organitzat una exposició i una xerrada demà a la biblioteca.
Endinsem-nos ara en el dia a dia de les persones cuidadores i de qui pateix Alzheimer amb 3 convidades que tenim a Ràdio Sant Vicenç. Per un costat ens acompanya la presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat, Mercè Rull, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim la Raquel Fernández, que és treballadora social de l'Ajuntament. Bon dia, Raquel.
Hola, bon dia.
I per últim, comptem i ens acompanya a Ràdio Sant Vicenç la Bea Esley, que és treballadora social d'atenció primària a Sant Vicenç dels Horts, dels ambulatoris de Sant Vicenç. Bon dia, Bea.
Hola, bon dia.
Comencem, si us sembla, parlant de les activitats previstes per demà, pel Dia Mundial de l'Alzheimer, que se centraran a la biblioteca. A les 11 hi ha una inauguració de l'exposició L'Arbre dels Records. Que ens podeu avançar sobre aquesta proposta?
Aquesta proposta està molt enfocada que participi tothom qui vulgui deixar algun record, alguna cosa que no vulgui oblidar, que vulgui que es mantingui, que s'apropi, que escrigui en una fulla aquest record, que sigui significatiu i que el pengi.
Precisament, la pèrdua progressiva de la memòria sí que és un dels principals símptomes que sembla que tothom coneix de l'Alzheimer. Per què penseu precisament que pot servir aquesta exposició, aquests records que tothom pugui posar i veure?
Home, jo personalment penso que serveix per sensibilitzar tothom, perquè coneguem quina és la principal afectació d'aquesta malaltia, que és una malaltia que serà, que està previst que sigui la més important, la que tingui més incidència. I bé, hem de ser conscients i hem de saber, ens va bé saber, conèixer què pot passar, quins símptomes té.
I just després d'aquesta exposició hi ha organitzada la xerrada La soledat de les persones cuidadores en temps de Covid, a càrrec de la psicòloga Laura Calderón, que és professional del Centre Lois de Molins de Rei. En aquest cas, la xerrada, què s'explicarà a grans trets i per què penseu que pot servir?
Per tot el tema del Covid, que ens ha afectat a tots els familiars i tots els malalts d'una forma brutal, doncs vam fer un estudi de com havia influït aquesta malaltia amb el tema de la soledat. Llavors vam veure que a part de fer una gran davallada als malalts, també havia afectat molt amb el tema dels cuidadors, és a dir, amb depressions, ansietat i la soledat que van tenir en tot aquell moment en societat.
S'ha parlat molt, de fet, de la soledat de la gent gran durant aquesta pandèmia i, tot i que és evident i s'ha dit molts cops que no només l'Alzheimer afecta gent gran, sí que és cert que podríem dir que és la població majoritària que la pateix. Com han viscut aquestes persones des de la vostra experiència com a professionals i el que heu pogut veure, doncs la pandèmia, precisament aquesta soledat, com els hi ha afectat?
Nosaltres, des de l'associació, sí que es van trobar molt desemparats i els vam donar el suport telefònic i el suport online que vam poder en aquells moments. Vam tenir que anar evolucionant, de moment amb trucades telefòniques perquè no se sentissin sols, fins a després poder tenir uns tallers online i una estimulació online i una atenció a través de videotrucades i tot això, i que ens ho van agrair molt perquè en aquells moments no sabíem per on tirar. Vam tenir que fer inclús certificats dient que la persona estava malalta perquè poguessin sortir d'una una volta, perquè el malalt no ho entenia. Havia moments d'agressivitat dintre de la família perquè no entenia el malalt què passava i el cuidador estava desbordat.
Bé, a Raquel, des de l'Ajuntament, des dels CAPs, quin tipus d'ajuda o d'acompanyament heu pogut fer d'aquestes persones que pateixen Alzheimer i les seves famílies?
Des de Salut sí que és verdad que, claro, la família llamava mucho porque la persona se descompensava, estava encerrada en casa y no sabía cómo abordar esta situación. Claro, en otras condiciones se podría haber valorado ingresos para estabilizar la compensación de la medicación, se ajustaba medicación de manera telefónica, desde Salud también estaba todo saturado y desbordado, entonces eso, la familia estaba muy perdida y repercutía también en la atención del cuidador. La persona que era cuidadora se estaba también desbordando a nivel clínico, descompensando.
També suposo que el fet de que tot hagués de ser, sobretot al principi, a telemàtic, tampoc va ajudar.
No, todo se agravó más. La patología, de leve a moderada y grave, iba avanzando a grandes pasos. Y claro, ya cuando se retomó también toda la presencialidad, pues estaba la situación agravada.
Aquí també tenim un agravant, que és que tot ho hem fet ara de forma tecnològica. Llavors tot ha sigut a través de mòbil, de noves tecnologies, i no hem d'oblidar que aquest tipus de perfil de cuidadors i de malalts, doncs això els hi ve molt gran. Primer perquè no tenen mòbils preparats per això, després de que no són capaços de poder fer via mail o via telemàtica tota la burocràcia que s'ha de fer, i s'han trobat molt perduts i molt a la deriva.
I Raquel, des de l'Ajuntament, quin tipus de suport o recursos oferíeu per a aquestes famílies i per a les persones que pateixen Alzheimer?
Bé, des de l'Ajuntament jo crec que hem fet tot el treball que hem pogut en coordinació amb els centres de dia, en coordinació amb l'ambulatori, que ens avisaven, les famílies que tenien, que veien que ja no podien més, les famílies que nosaltres detectàvem, i hem d'agrair en aquest sentit, jo crec que molt, el treball de les treballadores familiars, que han estat sempre, de manera presencial i al peu del canó, davant les demandes que hem anat traslladant-les durant tota la pandèmia. Es van activar moltíssims serveis per aquest desbordament, perquè no podien sortir de vegades ni a comprar. els aliments i les coses que necessitaven o la seva medicació. Llavors jo crec que dintre del que han pogut, tot l'equip de serveis socials, igual que tot l'equip de l'ambulatori i els centres de dia, hem estat tot el coordinat que hem pogut per donar aquest servei, per donar aquestes ajudes.
I tenint en compte doncs, tota aquesta petjada que ha deixat la pandèmia, com explicàveu, més solitud, casos que clínicament s'han pogut agravar, aquesta sensació de que potser amb els mitjans telemàtics no s'arribava igual, quins són els principals reptes a abordar, doncs, tant des de les associacions, l'atenció primària, fins i tot l'Ajuntament, per precisament pal·liar, fer un millor acompanyament d'aquestes famílies i aquestes persones amb Alzheimer?
Bueno, es que la detección precoz se perdió mucho, entonces, claro, ahora la situación es compensar a la persona, que la familia, evitar el riesgo de claudicación, de que el cuidador también se sobrecargue y no pueda realizar bien el cuidado. Esto es lo principal que s'ha de valorar.
Nosaltres des de l'associació vam estar tancats, tots els serveis que teníem els vam tenir que tancar, però sí que vam començar a mantenir doncs, el que eren els SATs, els serveis de domicili i l'estimulació a domicili. Estimulació a domicili i després més avançada l'estimulació online, deixant-li iPads i deixant-li material en els cuidadors perquè poguessin accedir-hi i no tenir aquesta davallada, frenar una miqueta tot això. Ara, avui en dia, sí que és veritat que mantenim tots els serveis que vam instaurar, de l'online, el SAT, l'estimulació a domicili, etc etc. Tenim els centres de dia amb un aforament limitat, amb la qual cosa doncs, tot el servei a domicili està més potenciat des de l'associació i intentem doncs, que aquesta gent no vagi sola i que pugui accedir d'alguna manera a mantenir almenys el que quedi conservat, perquè clar, la davallada de tant la família com dels cuidadors com dels malalts ha sigut important.
Poc més, sí que jo crec que s'ha evidenciat molt la necessitat de tenir connexions i de tenir aparells i tenir gent que pugui donar suport o pugui donar formació a aquestes famílies. Igual que els nens, no?, que estaven a l'escola i havien de tenir recursos, les famílies cuidadores de persones amb aquestes malalties, mentre es mantinguin els límits d'aforaments, mentre haguem de mantenir aquesta situació, això és una cosa que s'hauria de tenir ben present, no?, que tothom pogués accedir a internet, que tothom pogués accedir a aparells que els permetessin connectar ràpidament amb el seu psicòleg, amb la metgessa, amb el professional que necessiti en aquell moment.
Que això és un gran repte, eh? També ho hem de dir.
Un dels grans reptes.
No ho entén els telèfons, no entén els mails, i això ens complica. No tothom té un fill que està obert a això per arribar-hi. Eh?
La famosa bretxa digital, sí, entre la gent gran, que això és, sens dubte, un gran repte per tothom, sí, però en especial per les administracions públiques. Parlava la Beatriz de diagnòstic precoç, no?, d'aquesta importància de diagnosticar a temps que algú doncs, comença a patir Alzheimer. Però més enllà d'això, que no és ni molt menys poc important, com es pot prevenir l'Alzheimer? Des del vostre punt professional, des del vostre dia a dia, què heu vist que ajuda doncs, a que almenys, no sé si que no aparegui, però a allargar la seva degeneració?
La coordinació con el médico és important perquè la família, al fin y al cabo, és quien alerta de comportamientos, situaciones que antes la persona no tenía. Entonces también garantizar esta asistencia, esta valoración, es importante.
El tema de la prevenció, la veritat és que és una mica complicat perquè bueno, també hi ha alguns factors genètics i culturals i del moment i no és fàcil, però clar, tot allò que sigui portar una vida sana, que no intoxiquem el cervell, que el cervell estigui actiu, fluïdesa en fer activitats, que la gent estigui sociabilitzada, de no tenir depressions, de no abusar de substàncies tòxiques, d'alcohol i tot això. Doncs tot això, clar, facilita o millora que una malaltia o una demència doncs, trigui més a aparèixer o almenys es pugui mantenir, bueno, el cervell més sa en el temps. Com que els començaments també són tan sutils, no saps ben bé si és un despiste per l'edat, un deteriorament cognitiu lleu per l'edat, una demència, doncs es fa difícil d'anar als metges al començament. Llavors, quan una persona va al metge, ja normalment ja anem tard. És complicat. Esperen que treguin una altra vacuna, alguna altra medicació o alguna
cosa. Si mantenim això, xarxes socials, que la gent es mantingui activa, i que aquells que no tenen famílies o que no tenen a prop algú que els pugui donar un suport, hi hagi aquesta implicació, jo crec que és el que mantindrà, perquè la pandèmia ens ha evidenciat això, la solidaritat i l'aïllament s'ha agreujat.
Un dels objectius precisament del Dia Mundial de l'Alzheimer és visibilitzar tot el que hi ha darrere d'aquesta malaltia neurodegenerativa, la gent cuidadora, la importància de la detecció precoç, la prevenció. Per acabar, cadascuna des del seu punt de partida i el seu posicionament, i suposo que l'experiència personal, quin missatge remarcaríeu a qui ens estigui sentint sobre l'Alzheimer?
Bé, jo diria que ens tindríem que treure una miqueta la idea de que això és una malaltia de gent gran. Nosaltres ara actualment tenim gent amb 54, 56, amb gent activa laboralment, que està començant amb unes demències, i intentar fer una vida sana i una vida activa, de sociabilitzar, de fer activitats i de mantenir-se viu. Això és el que hauríem de dir.
Jo sobretot diria que hem de, el que diu la Mercè, no? Hem de ser, hem de sentir-nos, hem d'escoltar-nos, hem d'intentar comunicar-nos, tenir algú amb qui parlar, algú amb qui passejar o amb qui dinar de tant en tant, i no fer-ho. Tendim sempre a l'aïllament, a la soledat, i no ens cuidem, no mirem de com sentir-nos bé o de com escoltar-nos a nosaltres, no? La música que tenim al cos o la música que tenim de la persona que tenim al davant, que això ho perdem una mica amb el dia a dia, i això també fomenta.
És important, sí.
Sí, poco más que añadir. Es priorizarnos y escucharnos, tener acompañamiento, saber con quién hablar, tener esa persona de referencia y que nos pueda acompañar al fin y al cabo.
Doncs amb aquests importants missatges acabem l'entrevista. Recordar que demà, 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, doncs hi ha aquestes dues activitats, l'exposició L'Arbre dels Records i a continuació la xerrada sobre la solitud de les persones cuidadores. Mercè Rull, presidenta de FABAJ, Raquel Fernández, treballadora social municipal, i Bea Esley, treballadora social d'atenció primària dels ambulatoris de Sant Vicenç. Moltes gràcies a les tres per venir a Ràdio Sant Vicenç a compartir la vostra experiència del voltant d'aquesta malaltia sovint tan, no sé si desconeguda, però que se'ns escapen moltes coses. Gràcies.
A vosaltres. A vosaltres.
El nivell de Covid es manté estable a Sant Vicenç dels Horts, en risc moderat a la franja taronja del semàfor, mentre la vacunació avança ara a un ritme lent però constant.
El risc de rebrot del virus baixa a 60, mentre que la velocitat de transmissió ha pujat lleugerament en els últims dies fins a 0,99. En l'última setmana s'han confirmat 5 casos de coronavirus i ahir hi havia una persona de Sant Vicenç dels Horts ingressada a l'hospital per Covid. Ja s'ha vacunat amb la pauta completa el 82,1% de la població vicentina, que ho pot fer els majors de 12 anys. Al conjunt de Catalunya, la situació millora. El risc de rebrot baixa a 73 i la velocitat de transmissió es redueix lleugerament fins al 0,86.
Recordeu que el CAP Vilavella vacunarà aquest dijous, dia 23, sense cita prèvia. Així es busca facilitar l'accés a la vacuna al major nombre de persones possible i accelerar encara més el ritme de vacunació, sobretot entre la població més jove.
Les vacunacions es faran per ordre de cua, sense cita prèvia, dijous de 4 a 8 de la tarda. A partir de 12 anys, les persones que es vulguin vacunar hauran de mostrar el DNI o la targeta sanitària. Només s'administraran primeres dosis de la vacuna i les persones menors de 16 anys hauran d'anar acompanyades de la mare, el pare o tutor legal. L'Ajuntament fa una crida a la població per aprofitar aquesta oportunitat, especialment aquelles persones que tinguin dificultat per traslladar-se a altres punts de vacunació.
L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts condemna l'assassinat masclista del nen de 2 anys que va aparèixer mort en un hotel de Barcelona el 24 d'agost. La investigació es va tancar la setmana passada quan es va trobar el cadàver del pare que es va suïcidar després de matar el seu fill.
Amb el cos de l'home identificat, la delegació del Govern contra la Violència de Gènere confirmava que l'assassinat del nen de 2 anys es tractava d'un cas de presumpta violència de gènere. És el que es coneix com a violència vicària, que converteix en víctimes els familiars de la dona a qui l'agressor vol fer mal. La major part de les vegades és el propi pare qui exerceix aquest tipus de violència, fent mal als seus propis fills i filles per a través seu causar més dany a la mare de les criatures. 5 nens i nenes han estat assassinades per violència de gènere aquest any. La xifra puja fins a 42 des de 2013, quan es va començar a comptabilitzar els crims per violència de gènere en l'àmbit de la parella.
La taula d'igualtat de Sant Vicenç dels Horts convoca una mobilització el primer dimecres de cada mes a la plaça Narcís Lunes contra la violència masclista.
La propera mobilització serà el 6 d'octubre. Davant de qualsevol cas de violència de gènere, podeu trucar al 900 900 120. És gratuït, confidencial i presta atenció les 24 hores del dia. Per emergències, truqueu al 112.
Les inscripcions pels cursos de tardor de l'Espai Jove a la Capella són obertes. Hi ha un curs de ioga, de guitarra i també hi ha altres activitats setmanals com danses urbanes, tornejos de futbol i de boxa. Les tardes tornen a ser ben actives a la Capella i es recupera la presencialitat a totes les activitats i espais. A banda, algunes classes es podran seguir de manera telemàtica des de casa.
Les activitats tornaran a ser totes presencials i tots els espais de la Capella tornen a estar operatius. L'espai de relació per joves, el punt d'informació juvenil i també es poden tornar a reservar sales per fer activitats. Ho explica una de les dinamitzadores de l'Espai Jove a la Capella, Andrea Olives.
L'Espai Jove a la Capella està obert a tots els joves del municipi de Nou. Podem fer activitats presencials, tenim l'espai de relació obert amb un aforament màxim de 10 persones, on es mantenen doncs, les distàncies de seguretat, les careta posada, totes les mesures Covid que estem més que acostumats, que continua operatiu el punt d'informació juvenil i a la nostra web podeu fer la reserva tant de les activitats com la reserva per informar-vos en el nostre servei de punt d'informació juvenil, tot el que és sessions d'espai, etc. Tot està de nou operatiu i adaptat al que és Covid, però tot operatiu de nou.
També es manté l'opció de poder seguir algunes de les classes presencials des de casa, de manera telemàtica. És el cas de les classes de ioga, els dilluns de 6 a 7, i també hi ha els cursos de guitarra. El d'iniciació serà els dimarts de 6 a 7 i el de nivell avançat els dimarts de 7 a 8. Andrea Olives és una de les dinamitzadores de l'Espai Jove a la Capella.
Oferim un grup de ioga de 6 a 7. Les classes presencials estan plenes perquè vam obrir les inscripcions el dia 6, però una de les coses que mantenim de l'època Covid és la que es pot compaginar el curs presencial amb el curs online. Llavors, si alguna persona des de casa vol fer l'activitat, la pot fer online sense cap problema, seria connexió en directe. Mantenim també l'activitat de guitarra, que tenim 2 nivells, un inicial i un altre avançat.
Però també hi ha novetats a l'oferta de cursos de tardor de la Capella sobre un curs de dansa urbana i també activitats esportives en col·laboració amb l'empresa Sports to Life, com ara futbol i boxa.
Llavors, com a novetat, aquest curs tenim que oferim també una activitat de ball, serien danses urbanes, una mica en funció de la identitat de grup, és a dir, s'aniran provant reggaeton, twerk, dancehall, comercial, diferents estils i en el que el grup es trobi més còmode, doncs la nostra professora anirà cap a un lloc o cap a un altre. Com a col·laboració amb Sports to Life, que es faran 2 grups, un de futbol i un altre de boxa. El grup de futbol seran els dilluns de 6:30 a 7:30 a la pista Ronald Koeman. Aquesta és una activitat totalment gratuïta i que serà setmanal, és a dir, tots els dilluns a partir del 4 d'octubre. I per altra banda, pel que fa al grup de boxa, seran els dimecres al centre socioeducatiu El Rocío, també de 6:30 a 7:30, i és una activitat també totalment gratuïta. Aquestes dues activitats és per joves entre 15 i 23 anys.
Per més informació sobre l'activitat de l'Espai Jove a la Capella i les inscripcions als cursos, podeu consultar el web joves.sb-h.cat.
Continuen obertes les inscripcions a la formació sobre transició energètica a l'empresa que organitza l'Ajuntament. La formació està especialment pensada per petites i mitjanes empreses de l'àmbit industrial.
El regidor d'Economia i Empreses, Xavi Gómez, assegura que és un curs adreçat a acompanyar les empreses i comerços en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible.
Volem que aquestes empreses i aquests comerços de Sant Vicenç dels Horts s'adaptin als nous temps i al futur. I és per això, per exemple, que oferim una formació en transició energètica, que si bé pot inscriure's qualsevol establiment, està més enfocada en aquest cas per negocis industrials. Quins canvis en transició energètica es poden fer per respondre als objectius de desenvolupament sostenible de l'any 2030?
El curs és gratuït i tindrà lloc els dos pròxims dijous, 23 i 30 de setembre, de 3 a 5 de la tarda al Molí dels Frares. Les inscripcions es poden fer fins avui enviant un correu a suportcomercial@sb-h.cat.
Ràdio Sant Vicenç. Seguim en clau laboral i parem atenció ara a les ofertes de feina que hi ha a Sant Vicenç dels Horts i Rodalia. L'Ajuntament de Sant Vicenç també participa al programa de garantia juvenil i ha convocat 5 contractes de pràctiques remunerades per joves de fins a 30 anys. En els 5 casos, la feina és per tasques administratives en diferents departaments municipals. Cal tenir titulació de FP superior o equivalent o certificat de professionalitat. La jornada és completa de dilluns a divendres amb un sou brut de més de 20.700 euros. Els joves que vulguin optar a aquests contractes en pràctiques han d'estar inscrits al programa de garantia juvenil a Catalunya, un tràmit que cal fer a l'oficina de treball. Les candidatures a l'oferta de feina es poden presentar fins al 30 de setembre. La informació de la convocatòria és al tauler d'anuncis del web de l'Ajuntament.
L'Ajuntament també contracta una persona com a tècnic mig de sistemes per excepcional necessitat al Departament de Sistemes d'Informació i Noves Tecnologies. El contracte és temporal fins que es resolgui la borsa de treball per cobrir la plaça. Cal tenir titulació universitària en la branca de Tecnologia Informàtica i Telecomunicacions. El sou brut anual és de 31.800 euros. El termini per presentar sol·licituds acaba demà. La informació de la convocatòria és al tauler d'anuncis del web de l'Ajuntament.
Una altra oferta de feina del consistori és d'arquitecte tècnic per l'oficina local d'habitatge, també per excepcional necessitat. La contractació és temporal fins que es resolgui la borsa de treball que s'ha d'elaborar. El sou brut anual és de 34.000 euros. El termini per presentar sol·licituds acaba demà. La informació de la convocatòria és al tauler d'anuncis del web municipal.
A la Palma de Cervelló contracten personal de neteja per equipaments esportius. Es requereix tenir titulació d'ESO i experiència d'un any. El contracte és temporal, amb possibilitat de prorrogar-se, i l'horari és de dilluns a dissabte de 7 del matí a 3 quarts de 2 de la tarda. Aquesta oferta de feina es pot consultar a xaloc.diva.cat, la xarxa local d'ocupació.
Una empresa del Prat contracta una persona per manipular material gràfic i donar suport a la instal·lació de vinils. Cal títol d'ESO, permís de conduir, 6 mesos d'experiència i coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari. També nivell C1 de castellà i B2 de català. El contracte és temporal, de 6 mesos, amb possibilitat de prorrogar. L'horari és partit de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3 a 7. Més informació a la xarxa local d'ocupació xaloc.diva.cat.
A una empresa de Sant Joan d'Espí contracten responsable de logística. La persona s'encarregarà de la planificació dels transports, l'emmagatzematge, el control de costos i la gestió del personal. Es requereix batxillerat superior, 3 anys d'experiència, permís de conduir i nivell mig en programari d'ofimàtica. El contracte és indefinit, a jornada completa. Inscripcions a xaloc.diva.cat.
Si voleu rebre per WhatsApp les ofertes de feina de la xarxa local d'ocupació, heu d'enviar el missatge Alta Ofertes de Feina al telèfon 677 93 32 79, 677 93 32 79. L'Ajuntament de Sant Vicenç us incorporarà una llista de difusió d'ofertes de feina i les podreu rebre periòdicament al vostre telèfon.
Sant Vicenç al dia.
Doncs nosaltres ho deixem aquí de moment. La informació continua a partir de les 2 a les notícies en xarxa i el Sant Vicenç al dia torna demà a partir de la 1. Gràcies i que vagi bé la jornada. Adéu-siau.